Ràdio Estel. Són les 8 del matí.
...2021, avui és dia de Sant Josep Cafasso i el pensament del dia ens el porta mossèn Jaume Aymar, director de Catalunya Cristiana.
Bon dia. Hem llegit que el grup de treball Catalunya 2022 ha presentat al govern el pla d'acció per tal de reactivar el país després de la pandèmia. Una reflexió imprescindible. Són 12 objectius en els àmbits de la cultura, l'educació, la salut i els serveis socials, l'habitatge, l'economia, l'energia i l'alimentació, el coneixement, la gestió de dades, el sector públic, l'administració, el territori i la pobresa digital. 30 experts coordinats per Victòria Alsina, professora de la Universitat de Nova York, i Genís Roca, expert en internet i arqueòleg, per dissenyar el futur immediat del país. Hauríem de ser capaços de fer, també a petita escala, en l'àmbit personal, de la parella, de la família, de la comunitat, del grup social intermedi, de la parròquia, del club, un reset, un reinici post-Covid per somiar conjuntament el futur. No tinguem por de somiar. Diuen que només es porta a la pràctica allò que abans s'ha somiat. El Papa Francesc aconsella que somiem junts. Serem capaços? Bon dia.
Ets a primera hora, a Ràdio Estel. A primera hora, a Ràdio Estel.
Doncs això és a primera hora, programa 637. Mirin, aquesta nit és nit de festa, de revetlla, segurament d'apoteosi després de tot, d'esclat després d'un any d'una pandèmia que evidentment ningú volia i que evidentment ens ha trasbalsat la vida a tots. Aquesta nit és nit de Sant Joan i diu la tradició que cal cremar els mals records a la foguera perquè en sorgeixin de nous. Nit de coca, vi dolç, sopar amb família o amics i segurament anar a ballar cap a la platja a altes hores de la nit. Avui és nit de carrer, de canalla, de pares i de petards i coets. I ara us recordaria que compta amb els petards, que molts més animals dels que creiem ho passen malament fins a tenir atacs de pànic i fins i tot la mort a causa de l'estruent. I de fet en parlarem avui en aquest programa amb l'associació ADA. Però siguem tots conscients, en un any de pandèmia, en el que hem dit una i 100 vegades que serà l'any de les malalties mentals, que també hi ha gent que ho passa malament. Persones amb síndrome posttraumàtic, amb angoixes, amb ansietats, persones autistes, persones altament sensibles, també són grups de gent que no ho passen bé amb el soroll fort i inesperat. Mirem, doncs, que sigui una bona revetlla de Sant Joan, però ajuda en la mesura del possible que per la resta també ho sigui.
A primera hora, amb Joan Trias.
Vinga, 3 minuts que passen de les 8 del matí. Salutacions, com sempre, de tot l'equip que fa possible aquest programa, amb David García i Ferran Capdevila a la producció, Maria Sierra Rodríguez a la selecció musical, Rafa Sanauja i Berta Sacanella a la redacció, el control tècnic, Jordi Carretero. Jordi, què tal? Bon dia. Àngel Ribé, una de les veus de Ràdio Estel, que també és amb nosaltres, com sempre. La trobareu i us dirà bon dia, com sempre, si truqueu al 93-409-2770 o ens veniu a veure al carrer Comtes de Balloc, número 67 de Barcelona. La codirectora d'aquest programa, aquí també li enviem de nou un dia més una abraçada gegant, com a Rafa Sanauja, i des de l'estudi de Ràdio Estel, Ignasi Miranda, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Joan, com estàs?
Avui més frescor, eh?
Sí, una miqueta més de frescor, tot i que ara veuràs que amb les temperatures no hi ha grans variacions. Bé, en
vaja,
tot cas, anem per parts.
Jo que feia il·lusions. Anem per parts, com diu l'Ignasi. Per tant, va, ens comencem a fer preguntes un dia com avui. Sens dubte, avui hi ha 9 protagonistes.
Sí, efectivament. perquè avui a les 12 del migdia seran protagonistes encara amb més intensitat pel que fa a l'actualitat els 9 presos independentistes des de la sentència del Suprem del 2017 que sortiran de presó després que ahir s'aprovessin els indults.
A aquesta hora, si treus el cap per la finestra...
Barcelona, 21 graus, ha baixat una mica. Lleida, 16. Girona, 18. També ha baixat. Tarragona, 19. I Andorra, 12 graus.
Avui de què parlarem en aquest programa, va?
A primera hora del matí, Joan, parlarem amb Protecció Civil sobre tot el que hem de tenir en compte una nit com aquesta vinent, la de Sant Joan. Farem el segon cafè avui a les 9 del matí amb la periodista experta en temes europeus i redactora del setmanari El Siglo, Teresa Carreras, i amb Eulogi Broto, jurista i professor de l'Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona, l'ISCREP. Cap a 9:15 parlarem del món del consum i dels drets dels consumidors. Serà amb el sotsdirector de Disciplina de Mercat de l'Agència Catalana del Consum, Albert Malià. Ens referirem a tots els detalls sobre la mediació. I a les 10 parlarem d'animals que normalment pateixen, com deies ara, Joan, una nit de revetlla com la d'avui. Com podem cuidar els peluts de casa perquè pateixin menys ansietat pel soroll dels petards i la festa? Doncs bé, aquest serà tema amb ADA, Associació de Defensa de Drets Animal. I encara ens queda un element bàsic per a una bona revetlla i un bon dia de Sant Joan, que és la coca. D'on ve aquest tresor culinari? Com es preparen els pastissers per una nit com aquesta? En conversarem amb Jaume Bertran, president del Gremi de Flaquers de Barcelona. I aquesta nit, com estem dient, és nit de festa, siguin on siguin cadascun dels oients, amb bona música, que no falti. És per això que des de Ràdio Estel us hem preparat un bon repertori musical per a una nit com la d'avui, a càrrec, com sempre, de la nostra companya Maria Sierra Rodríguez, amb qui parlarem d'aquesta nit i de la importància de la música a l'hora de fer celebracions. Acabarem el programa amb un nou Freqüència Modulada.
I recordeu que ens podeu enviar una nota de veu al WhatsApp de Ràdio Estel al 663 99 30 62. 663 99 30 62. Un dia en el que us preguntem als oients, doncs com celebreu vosaltres la revetlla de Sant Joan? Així de fàcil. 663 99 30 62. Quan et connectis a la xarxa, de què s'hi estarà parlant un dia com avui?
Doncs bé, a grans trets del que s'està parlant si ens connectem a la xarxa és dels indults. El govern ha aprovat aquestes mesures de gràcia. També es parla de... els casos pendents per causa del procés i de l'1 d'octubre, les accions que està prenent el Tribunal de Comptes, les causes judicials que afecten centenars de catalans, anomenats represaliats, i també doncs, de què pot passar amb els que viuen fora, amb els exiliats, amb Carles Puigdemont i altres dirigents polítics. I finalment també, entre molts altres temes, es parla, lògicament, d'aquestes nits curtes i alhora llargues, com són les de la revetlla de Sant Joan, i en molts llocs de Catalunya i d'arreu de l'Estat també per Sant Pere els propers dies.
Per tant, un dia com avui no el podíem començar d'altra manera. La nit de Sant Joan, un clàssic, Jaume Sisa.
Sant Joan és nit d'alegria, estrellat de flors, l'estiu ens arriba. De mans d'un follet que li fa de guia, primavera mor, l'hivern es retira. Si arribés l'amor, mai més moriria. Flames del foc, la nit torna en dia. Si arribés l'amor, que dolç que seria. La nit de Sant Joan és una frontissa, la porta de l'any tan grinyoladissa comença a tancar-se. Doneu-me xampany, és la nit més curta
fruita i el dia més gran. Doneu-me xampany, doneu-me xampany, doneu-me xampany, doneu-me xampany. Sant Joan és nit d'alegria, estrellat de flors, l'estiu ens arriba de mans d'un poller que li va de guia. Qui és aquest poller? Qui el coneixeria? El vell mig del foc té la seva fira. Cada any per Sant Joan ens fa una visita.
Adormo els infants i faig que somnin. Enamoro els grans o faig que somnin.
Destapa secrets, escampa...
Estàs escoltant A Primera Hora, a Ràdio Estel.
Dotze minuts que passen de les 8 del matí. Escoltàvem Jaume Sís amb aquesta preciosa nit de Sant Joan. Hora de saber a aquesta hora també l'estat de la xarxa viària. Des del RAC, Armand Maravall, què tal? Bon dia.
Bon dia. A aquesta hora hi ha 8 quilòmetres de congestió a l'AP7 en sentit nord, en sentit Girona, entre Rubí i Barberà, a causa d'un accident a primera hora del matí. De retruc també encara provoca 7 quilòmetres de retencions a l'AP30 a Cerdanyola en sentit nord i també a la C58. Va molt congestionada des de Sant Quirze en sentit sud i també hi ha 2 quilòmetres a Ripollet en sentit nord. Pel que fa a la pota sud, hi ha retencions, hi ha densitat des de Pallejà fins a Cornellà a l'autovia A2, també hi ha 1,5 quilòmetres més carregat a la T23 a Sant Feliu i a la C32 a Sant Boi. A la C17 hi ha 1,5 quilòmetres de retencions habituals a Parets en sentit Vic i pel que fa a les rondes i als trams de congestió habitual, sobretot en sentit Llobregat, amb alguna aturada encara al tram del Poble Nou a la ronda litoral. Això és tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Armand. També haurà de saber com està la situació del transport públic metropolità. Anem cap a Transmet. Marroca, què tal? Bon dia.
Bon dia, des del Centre d'Informació Transmet. Doncs per ara podem parlar d'un matí de dimecres molt tranquil a tota la xarxa de transport públic de l'àrea de Barcelona, on no es destaquen alteracions significatives. Recordem, això sí, que amb motiu de la revetlla de Sant Joan, la xarxa de metro i de tram oferiran servei ininterromput durant tota la nit. Per altra banda, Ferrocarrils de la Generalitat prestarà servei fins les 2 de la matinada, mentre que Rodalia Renfe i la xarxa d'autobusos nocturns reforçaran la seva freqüència en les línies que es preveu un augment de la demanda. De moment, això és tot des del Transmet. Bon dia i bona revetlla.
Gràcies, Marc. Bona revetlla també per tu i per tothom. A aquesta hora també obrim tota la plana informativa i és que els nou líders independentistes empresonats per l'1 d'octubre sortiran de la presó, com us anunciàvem abans avui a les 12 del migdia. Ignasi.
Efectivament, a primera hora la decisió del govern espanyol es publicarà al butlletí oficial de l'Estat. Després el Suprem enviarà a les presons una interlocutòria per a cadascun dels nou reclusos que ja podran sortir en llibertat. Recordem que el Consell de Ministres va aprovar ahir els indults i va confirmar així el que havia anunciat dilluns el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, a l'acte al Liceu. S'espera que al voltant de les 12, com deia Joan, Carme Forcadell deixarà la presó de Batràs, Dolors Bassa abandonarà Puig de les Basses i Oriol Junqueras, Jordi Sánchez, Jordi Cuixart, Joaquim Forn, Jordi Turull, Raül Romeva i Josep Rull facin una sortida conjunta de la presó de Lledoners. Tots han passat més de 1.000 dies entre reixes. Previsiblement a l'exterior dels centres penitenciaris hi haurà actes per celebrar aquesta sortida dels presos, que diran unes paraules. Ahir al vespre, a Lledoners, després de 771 nits, com ha fet anecdòtic, el conegut Joan Bonanit va dir l'últim Bonanit als 7 presos que hi ha a aquest centre penitenciari de Sant Joan de Vilatorrada.
I l'indult dels presos de l'1 d'octubre està condicionat, això sí, al fet que no cometin un altre delicte greu en un termini que oscil·la entre els 3 i els 6 anys. Es considera delicte greu un de castigat amb més de 5 anys de presó.
En cas de sentència ferma per un delicte greu als propers anys, a la condemna s'hi sumaria la pena que se'ls ha indultat, perquè la mesura de gràcia quedaria anul·lada. Aquest termini no és el mateix per a tots els presos. En el cas de Junqueras, Forn, Turull i Rull, es tracta de 6 anys, per a Sánchez i Cuixart, 5, per a Romeva i Forcadell, 4, i per a Bassa, 3. El motiu és la diferència de la condemna i l'actitud dels presos. Amb l'indult, als presos se'ls perdona la pena de presó, però se'ls manté la inhabilitació. Per tant, no podran ocupar càrrecs públics ni treballar per administracions fins que compleixin la pena d'inhabilitació, que era del mateix temps que la de privació de llibertat, és a dir, entre 9 i 13 anys. La inhabilitació no afecta els càrrecs interns en institucions privades. D'aquesta manera, Junqueras podrà continuar sent el president d'Esquerra, Cuixart el d'Òmnium i Jordi Sánchez el secretari general de Junts per Catalunya.
I el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha reivindicat l'amnistia i un referèndum acordat després que el Consell de Ministres aprovés els indults als presos del procés.
Efectivament, Joan, va ser ahir a la tarda en una declaració sense preguntes i acompanyat del govern en ple a la Galeria Gòtica del Palau de la Generalitat. Pere Aragonès va defensar que els indults són un reconeixement que la condemna va ser injusta i va afegir que cal apostar per la política amb l'amnistia i el referèndum pactat sobre la taula.
Per això és l'hora de l'amnistia i del dret a l'autodeterminació. És l'hora d'un referèndum acordat. La decisió presa avui pel govern de l'Estat espanyol és un reconeixement que les condemnes van ser injustes.
En una compareixença de 5 minuts, el president de la Generalitat va afirmar que els empresonats van entrar entre reixes amb el convenciment de no haver comès cap delicte i en sortiran amb el cap ben alt i les idees intactes. Aragonès va recordar que aquests indults no solucionen el problema de fons ni el conflicte.
En cap cas acaben amb la inhabilitació que continuen limitant els drets polítics dels líders independentistes que sortiran de la presó. En cap cas resol la situació de les exiliades i dels exiliats amb el president Puigdemont al capdavant. En cap cas resol encara la causa general contra l'independentisme, amb centenars de persones pendents de judici o sota l'amenaça del Tribunal de Cuentas pel seu compromís democràtic.
Pere Aragonès va intervenir una hora i mitja després de la declaració institucional del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, després d'un llarg consell de ministres a la Moncloa per informar sobre els indults parcials i també reversibles.
I la vicepresidenta primera del govern espanyol, Carmen Calvo, ha considerat que és lògic i raonable que l'independentisme català faci un gest després de la concessió dels indults als presos independentistes.
En una entrevista ahir al vespre a TV3, la número 2 del govern espanyol va dir que després de l'aprovació dels indults cal canviar la mirada sobre tot allò que ha passat i que els independentistes moguin fitxa. Segons Calvo, amb l'indult se supera un obstacle que hi havia fins ara per al desbloqueig de la situació i que ara cal concentrar els esforços a sortir de la pandèmia i a una reconstrucció econòmica i social. Preguntada sobre l'amnistia, que és l'opció preferida per la Generalitat i les entitats sobiranistes, Calvo va dir que no és possible en la Constitució. La vicepresidenta va demanar evitar que la societat catalana caigui en una quimera, una frustració contínua que no condueix enlloc més que perdre prestigi. La número 2 de Pedro Sánchez va remarcar que la Constitució espanyola està absolutament homologada a les de França, Alemanya o Itàlia. I pel que fa a un hipotètic referèndum d'autodeterminació, també va dir que no és possible i va fer referència a l'article 2 de la Carta Magna que instaura la unitat de tot el territori i el respecte a l'autonomia política.
I tres formacions polítiques com Partit Popular, Ciutadans i Vox ja han anunciat que engegaran la maquinària judicial per recórrer la decisió dels indults.
Segons el president del PP, Pablo Casado, la seva formació ho pot fer perquè és part afectada, va dir ahir en una entrevista a Onda Cero. Casado va comentar que sol·licitarà la legitimació basant-se en un informe de la Guàrdia Civil que afirma que els membres del CDR investigats a l'Audiència Nacional van realitzar cerques a internet de possibles objectius entre personalitats contràries a la independència, entre les quals hi hauria el mateix dirigent popular. Va comentar també que si els CDR són la continuació de l'1 d'octubre, els populars es poden considerar part perjudicada. Aquesta posició ha posat en guàrdia el partit d'extrema dreta Vox, que va ser acusació popular en el judici del procés. La portaveu de la formació a Madrid, Rocío Monasterio, es va mostrar satisfeta que el PP provi de fer un discurs en contra dels indults, però va avisar que no els pot recórrer perquè no està personat com a acusació i no ho ha estat mai.
I les persones que tinguin la pauta completa de la vacuna de la Covid no hauran de fer quarantena en cas que siguin contacte estret d'un positiu.
Efectivament, Joan, la Comissió de Salut Pública, on hi ha representats tant el govern espanyol com les autonomies, va aprovar ahir aquest canvi. Fins ara només estaven exempts de fer aïllaments si pertanyien a entorns amb la bona cobertura vacunal, com les residències o els centres sanitaris. La Generalitat ha informat que ha votat a favor de l'actualització de l'estratègia de vacunació i que adaptarà el protocol perquè s'apliqui el criteri nou. A aquestes persones se'ls farà una PCR a l'inici i una altra quan faci 7 dies de l'últim contacte amb el cas confirmat. Se'ls recomanarà evitar el contacte amb persones vulnerables i no vacunades i se'ls indicarà que portin mascareta en les interaccions socials, que no vagin a esdeveniments massius i que estiguin alerta per si apareixen símptomes compatibles amb el Covid-19. Tenir la pauta completa vol dir que s'han rebut les dues dosis de la vacuna i, en el cas de Janssen, una. Cal tenir en compte que la immunitat triga dies a desenvolupar-se.
El Procicat ha fet públiques diverses recomanacions per als municipis de Catalunya per evitar grans aglomeracions durant la revetlla d'aquesta nit, un factor de risc en les trobades festives.
Així és, Joan, tema important avui en les properes hores. La principal recomanació és controlar l'accés i l'aforament a les platges de Catalunya, un lloc molt habitual per celebrar la revetlla. El Procicat recomana controlar l'accés o aforament de les zones on habitualment es produeixen aglomeracions o bé el seu tancament per evitar-les. Tot i el caràcter no obligatori, la majoria dels ajuntaments metropolitans en platja han consensuat mantenir les platges obertes per la revetlla, tot i que amb algunes mesures. Per exemple, hi haurà controls d'accés i no s'hi podrà entrar amb begudes alcohòliques, tendes de campanya ni aparells musicals. Les que no obriran, en canvi, són les de la zona sud de l'àrea metropolitana. L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, va destacar ahir que una cosa és fer festa i una altra el descontrol.
Una cosa és celebrar la revetlla i una altra cosa és el descontrol. I no permetrem el descontrol. Aquest és el missatge més contundent que vull donar jo avui aquí, no? En el cas de la revetlla, les platges estaran obertes, però, com ja es va preanunciar, hi haurà un control fort, amb presència forta de guàrdia urbana per evitar doncs, el consum d'alcohol, els equips de música, tendes de campanya.
En els àpats de grups d'amics i familiars al carrer, el Procicat avisa que només està permès als espais habilitats de lleure, de descans i de pícnic i recomana als ajuntaments ampliar aquests espais o habilitar-ne de nous de caràcter temporal per afavorir-ne l'ús i evitar espais no controlats. Des de dilluns, recordem-ho, es permeten les trobades sense límit de persones, tot i que es recomana que els grups no siguin més grans de 10. En el cas de bars i restaurants, hauran de seguir les condicions específiques del sector, com ara servei fins a la 1 de la matinada, màxim 6 persones per taula en interior i 10 a l'exterior i 50% d'aforament en espais interiors.
De fet, coincidint amb la reobertura de l'oci nocturn i la revetlla de Sant Joan, l'horari de metro de Barcelona torna també a la normalitat.
També notícia important per a la mobilitat a l'àrea metropolitana. A partir d'ara, els trens circularan tota la nit i matinada sense interrupció de dissabte a diumenge, per tant, aquest proper cap de setmana. L'horari serà de 5 del matí a 12 de la mitjanit de dilluns a dijous i fins a les 2 de la matinada els divendres i vigílies de festa, sense parar els dissabtes, com dèiem. També hi haurà servei continuat tota la nit de Sant Joan, per tant, aquesta nit ja es torna a aquesta situació. Aquests dies excepcionals o altres seran les festes de Gràcia, per la Mercè i la nit de Cap d'Any. Des que va acabar l'estat d'alarma el 9 de maig, TMB ha anat allargant els horaris. Primer es va allargar els divendres i dissabte fins a la 1 de la matinada i des de principis de juny fins a les 2. Això sí, l'ús de la mascareta al metro i els accessos continuarà sent necessari, obligatori.
I obrim també plana cultural perquè el Festival Grec arrencarà oficialment el 27 de juny en una edició amb més espectacles, gairebé un centenar de propostes i més dies per encabir també aquelles obres que l'any passat es van haver d'ajornar per la pandèmia.
Una de les grans cites culturals catalanes que torna amb una certa normalitat a partir d'aquest diumenge, com deia Joan. El festival ens proposa acabar la Volta al Món, que va iniciar el 2017 amb un viatge ara al continent africà. És l'espectacle inaugural que representarà el Teatre Grec entre aquest diumenge i dimarts vinent. Adaptació de la novel·la de Matthias Enhart, dirigida per Julio Manrique i protagonitzada per un grup d'actors joves d'orígens diversos que narra la història d'Al-Akhdar, un noi de Tànger que creua l'estret i arriba a Barcelona, on s'instal·la al Raval. El grec ens proposa descobrir la cultura africana a partir dels creadors del continent, però també de la diàspora africana a Europa i els afrodescendents. Hi haurà diverses actuacions i una gran producció musical amb sons electrònics, òpera i cant coral, entre moltes altres propostes. El lliure també acollirà el musical d'homenatge a Winnie Mandela, Dear Winnie, l'esposa de Nelson Mandela, i dues mostres de teatre documental del director Mohamed El Khatib.
I també en plena religiosa, no violència i cristianisme és el títol d'un encontre que s'ha organitzat per aquest cap de setmana en format presencial al costat de Madrid i també online amb la participació de Cristianisme i Justícia, Som Cristians i altres col·lectius.
Sí, així és, Joan. Testimonis com l'arcabisbe i sant Òscar Romero, César Chávez, Iqbal Masip o el mateix Martin Luther King, entre d'altres, seran els referents per una reflexió compartida sobre allò que és viure la pau en clau cristiana. Les raons per les quals la no violència canvia el món, els fonaments cristians de la no violència, aquest gran valor vist a través de la història, experiències concretes viscudes per creients i realitats que necessiten respostes cristianes des de l'acció no violenta, són els grans temes que s'hi tractaran en diverses sessions participatives aquest dissabte i aquest diumenge, com dèiem. El jesuïta Joan Morera, coordinador del grup No Violència Cristiana de Cristianisme i Justícia, va explicar ahir a Ràdio Estel que aquesta trobada és el fruit d'un treball compartit.
Com a definició, diria que és una gran oportunitat que tenim per mobilitzar-nos, per aprofundir, per capacitar-nos una mica amb aquest estil de Jesús, no? Com a cristians, sembla que estem vivint constantment enmig de molts conflictes i hi ha molts reptes, no? Avui dia, i necessitem aprofundir en les arrels de la nostra fe per poder trobar aquella manera de viure que pugui donar una resposta real des de les arrels, no només des de les conseqüències, a tot això que estem vivint, no?
I per participar-hi es pot trucar al telèfon 656-95-58-24, 656-95-58-24, o bé entrar al web Colectivo No Violencia, en castellà, colectivonoviolencia.org.
D'altra banda, la Sagrada Família acollirà al setembre un concert, atenció, de la Filarmònica de Viena.
Una cita impressionant. El director de Mitjans de Comunicació de la Unió Europea de Radiodifusió, Jean-Philippe de Tender, va assegurar en la roda de premsa de presentació del concert a la Basílica de la Sagrada Família que no podem viure sense art. Serà el 18 de setembre al Temple Gaudinià, on hi haurà aquest concert especial sota la direcció del mestre Christian Thielemann, que oferirà la sinfonia número 4 en mi bemoll major romàntica d'Anton Bruckner. El concert està promogut per la Fundació Pro Música i Art Sacre i serà retransmès per Radio Televisió Espanyola per la UER. De fet, RTVE inscriu la transmissió d'aquest concert en un exemple de la seva vocació de servei, com va dir la directora d'Entreteniment i Divulgació de l'ENS Públic, Ana Maria Bordas. També en la mateixa roda de premsa, el bisbe auxiliar de Barcelona, Sergi Gordo, en representació de l'arcabisbat, va destacar que aquest serà un concert especial, tenint en compte les circumstàncies que ens toca viure, i va dir que tots necessitem actes d'esperança. A més del concert del dia 18 de setembre, la vigília, el 17, hi haurà una preestrena en què la Basílica de la Sagrada Família invitarà la ciutadania a gaudir d'aquest esdeveniment a través d'un sorteig a les seves xarxes socials que es farà al setembre.
I finalment, va en plena esportiva, la selecció espanyola ha de guanyar per classificar-se per als vuitens de final de l'Eurocopa.
Efectivament, els de Luis Enrique juguen aquesta tarda contra Eslovàquia en el tercer partit de la fase de grups. Només la victòria garanteix la classificació. L'empat faria que la Roja depengués de l'altre partit del grup, Suècia-Polònia. D'altra banda, tres seleccions del grup D van classificar-se ahir i seran els vuitens de final. Anglaterra va treure la primera plaça del grup a la República Txeca, que va passar a quedar tercera, tenint en compte la golejada de Croàcia sobre Escòcia. Escòcia queda fora.
28 minuts que passen de les 8 del matí. Gràcies, Ignasi. Hora de saber quin temps farà les properes hores i els propers dies. Ens en porta també tota la previsió el meteoròleg Jordi Miralles. Jordi, què tal? Bon dia.
Hola, Joan, bon dia. Està plovent a molts punts de Catalunya, sobretot comarques de Tarragona, sud de Lleida, diversos punts a les comarques del litoral i del prelitoral de Barcelona i també alguns punts de la Catalunya interior. De fet, al llarg d'aquest matí, el risc de ruixats afecta qualsevol indret de Catalunya, però sobretot meitat sud, costa de Barcelona, interior i també comarques del Pirineu. Cap a les comarques de la costa de Girona és on són menys probables els ruixats, però també podrien arribar. De cara a la tarda quedaran restringits, sobretot al terç nord de Catalunya, hi haurà ja moltes més clarianes al sud i a ponent, i de cara al vespre, durant la revetlla, aquestes precipitacions cada vegada més febles afectarien sobretot comarques de Girona, Pirineu i Prepirineu. La previsió per demà ens anuncia un temps marcat al matí encara per la presència d'alguns núvols, però cada vegada més clarianes, tot i que demà, dia de Sant Joan, novament a la tarda, a l'àrea del Pirineu pot arribar a caure algun ruixat. I de cara als propers dies, divendres i el cap de setmana, ambient assolellat, possibilitat lleugera, petita, d'algun ruixat al Pirineu a les tardes i temperatures cap amunt, especialment al cap de setmana. Pel que fa a les temperatures avui, baixen respecte a les d'ahir i la revetlla de Sant Joan, fins i tot a punts de l'interior i del Pirineu, l'haurem de passar en jaqueta.
A primera hora, a Ràdio Estel. L'aigua, font de vida. Un espai produït per Ràdio Estel, amb el patrocini d'Agbar.
De la importància de l'aigua en el nostre dia a dia no en descobrirem ara res de nou, però sí que és bo reflexionar de tant en tant sobre quin és el lloc que volem que ocupi en la nostra societat.
L'aigua i la vida.
Aquesta importància i de l'aigua com a resposta a molts dels nostres problemes personals i socials del dia a dia, n'ha volgut parlar aquesta setmana el president d'Agbar i vicepresident executiu de Suez, Àngel Simón, en un article publicat al blog digital Ètic. En ell, Simón parla de la pandèmia i de com aquesta ha posat en evidència el que ja sabíem, que l'aigua és un bé essencial i que s'ha de seguir treballant en base a les aliances per garantir aquest bé natural a les generacions actuals i futures. Ha fet referència també al paper que ha jugat aquest darrer any el sistema de sanejament de les aigües residuals, que han estat determinants contra la transmissió de malalties. I un crit d'alerta. Davant les previsions de creixement de la població mundial, haurem de ser capaços d'atendre a una major demanda d'aigua tant a les ciutats com a l'agricultura i la indústria. Són aquestes reflexions que, no per evidents, no hem de deixar de fer cada dia.
L'aigua, font de vida, amb el patrocini d'Agbar. Els dissabtes de 3 a 6 de la tarda, Ràdio Estel es converteix en jazz pur i dur, una fórmula exclusivament jazzística perquè omplis la teva ment de l'estil que et posa la pell de gallina. El teu moment, el teu ritme, les teves 3 hores de jazz, els dissabtes a les 3 de la tarda, a Ràdio Estel. Fórmula Jazz.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
La legítima es la parte de nuestros bienes que la ley nos obliga a dejar a nuestros hijos. Pero si no hay relación familiar, puedes evitarla.
¿Cómo funciona la legítima? ¿Quién debe pagarla? ¿A quién hay que reclamarla? Si no conoces las respuestas, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93 246 60 96.
Bufeterojas.es. 93 246 60 96.
¿Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Ràdio Estel.
Passen 34 minuts de les 8 del matí. A aquesta hora volem anar cap al quiosc per saber què hi diuen les portades dels diaris més llegits un dia com avui. Ignasi, bon dia de nou.
Bon dia de nou, Joan. Comencem pel diari Ara, un titular molt treballat amb una imatge. El titular és Indults al primer pas. I la imatge, una vista aèria d'una carretera plena de revolts, com podria ser la pujada de Monistrol a Montserrat, ens la imaginem, i en cada revolt va citant algunes de les qüestions que caldrà segurament negociar entre governs. Tribunal de Comptes, reforma de la sedició, la qüestió de les protestes, taula de diàleg, Europa i el jutjat 13 i el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Aquesta és la portada del diari Ara, que anuncia un editorial titulat Un camí ple d'obstacles. Anem més ràpidament a altres diaris. La Vanguardia, els indults obren la via política per encarar el conflicte català. Diari El País, Sánchez proclama una etapa de diàleg després dels indults. Titular ben curt, El Punt Avui, indults. I un sotstítol amb les imatges dels nou presos que sortiran avui en llibertat, reversibles i amb inhabilitació. El periòdico també, amb unes imatges dels nou presos i a dreta i esquerra de la portada, a l'esquerra Pedro Sánchez i a la dreta Pere Aragonès, el titular Sánchez se la juga al començament d'una nova etapa política a Catalunya. Altres diaris, pel que fa al periòdic d'Andorra, el govern engega una campanya per promoure la seguretat viària. Filloi apunta que el missatge és més important que mai perquè, segons diu, tenim més ganes de sortir.
Aquesta hora que també ens fixem en les portades dels diaris digitals locals i comarcals.
Diari de Girona, el Festival del Circ Elefant d'Or escalfa motors per a l'estrena. Les actuacions dels 49 artistes de 15 països diferents comencen demà al pavelló de Fontejau. La Mañana, la Paeria, deixa els veïns de la Mariola, aquest districte de Lleida, sense cap descompte per anar a les piscines d'altres barris. Aquest dijous 24 de juny està previst que obrin les de Balàfia, Bordeta, Capont, Pardinyes i Secada Sant Pere. Diari més. L'Ajuntament de Tarragona licita la rehabilitació de la coberta del Palau Municipal. El primer concurs va quedar desert el 2019 i ara el consistori ha elaborat un nou projecte. Altres diaris, El Far, Adif iniciarà durant els pròxims dies els primers treballs en el marc del projecte de soterrament del ferrocarril a Sant Feliu, que compta amb una inversió propera als 66 milions d'euros i que serà finançada amb els fons europeus Next Generation, una reclamació històrica del municipi del Baix Llobregat.
I finalment, marca d'aquesta casa, ja ho sabeu, portades dels principals diaris digitals religiosos.
Sí, Joan. Catalunya Cristiana titula Música per a l'Esperança, en referència a la notícia amb la qual tancàvem l'informatiu. La Sagrada Família acollirà al setembre un concert de la Filarmònica de Viena. Flama.info, Anne Burkhardt, nova secretària de la Federació Luterana Mundial. Religión Digital, titular, creix el nombre de centres 0 hores a la comunitat autònoma basca. Es repeteixen les pressions a les famílies per acabar amb la classe de religió. I Vida Nueva, el cardenal veneçolà Baltazar Porras assegura que l'Església està disposada a facilitar negociació entre Maduro i Guaidó. El purpurat s'ha posat a l'ordre la xarxa de tota l'Església per donar suport al Pla Nacional de Vacunació, segons diu, sense protagonismes, sense aplaudiments.
Gràcies, Ignasi. Doncs un dia com avui en què les portades precisament es fixen en els indults i aquests presos independentistes que sortiran de presó finalment a les 12 del migdia, tots plegats des de les seves respectives presons. Doctor Prats, caminem lluny. Caminem lluny.
Ens ha fet grans, a poc i ha anat tirant. Res ha estat com esperàvem. Mira, tot ens ha volgut canviar, però entre somnis hem trobat el millor de cada casa. I
Digue'm si vas trobar la teva sort. Digue'm que et vas guardar tots els records. No t'aturis quan no puguis més. No et rendeixis quan no puguis més. Digue'm que no hem canviat, que seguim endavant, que aquesta lluita tindrà un gran final. Hem vingut a tombar les fronteres per anar més enllà. Caminem lluny.
Comença el dia amb nosaltres, a primera hora, a Ràdio Estel. A 9:45 del vespre del dimecres, comença la revetlla a Ràdio Estel. Però vés preparant la musculatura perquè tenim una evolució musical galàctica.
Algú ja riu i surt el sol, i ja badalla i es pateguen els balcons de flors, i sona un vals a les valls...
I acabarem a les 7 del matí, espaterrans. Aquest any, allibera endorfines amb la revetlla amb Ràdio Estel, l'esclat musical que tots necessitàvem. Aquest estiu, la meva pell i el meu cabell demanen la qualitat dels olis cosmètics 100% vegetals de la Botella Azul de Marnis. L'oli de coco, l'oli de pastanaga o l'inigualable oli de rosa mosqueta de Marnis. Demana la Botella Azul, conservació de la puresa i distinció de qualitat a herbolaris, per a farmàcies i per a farmàcies del Corte Inglés. Més informació a marnis.es.
A la Fundació La Caixa, des del programa d'ajuts a projectes d'iniciatives socials, treballem per fer realitat una societat més justa i solidària. Per això, mantenim el nostre compromís, reconèixer les millors iniciatives i acompanyar entitats socials per dur-les a terme. Fer-ho junts per fer-ho realitat. Fundació La Caixa.
Ràdio Estel.
Pràcticament 2 minuts i ja arribarem a 9:45 del matí, aquesta hora que volem saber què s'hi diu a la xarxa, que segur que està bullint un dia com avui, Ignasi.
I tant que està bullint, Joan, amb el tema dels indults, però m'agradaria començar amb una segona part de la història que comentàvem dilluns, si ho recordes i ho recorden els oients, una mare que abraçava el seu fill plorant la nit de diumenge a dilluns perquè el Girona no havia aconseguit l'ascens a primera divisió. Doncs bé, ara tinc aquí un tuit d'una mare de família emocionada per l'agraïment que va fer ahir a la professora del seu fill. És Sílvia Catalán, psicòloga i sexòloga, diu: la plorera que porto avui és fina. M'he emocionat agraint a les mestres de l'escola l'esforç brutal i la feinada meravellosa que han fet durant tot el curs. M'he emocionat veient el meu nen petit gran, tan gran ja, que ja l'any que ve començarà P2. primer. Buf, diu aquesta tuitaire. La veritat és que seria segurament el fill el qui aquesta nit haurà consolat la mare emocionada, no?
Segurament.
I una petita confessió, perquè un dels meus fills, el Jaume, va acabar ahir la primària, va acabar sisè, i també li he agraït amb tot el cor a la seva professora la seva responsabilitat en el canvi que ha tingut el meu fill i també en totes les qüestions del Covid, que les escoles realment han fet una feina de campions, de campiones, s'ha de dir així.
I tant, i tant. Una salutació i una felicitació, perquè no també a tots els mestres i a totes les mestres que han fet, de veritat, un any espectacular al capdavant de la docència, ja fos presencial, ja fos que s'haguessin d'inventar tot el temari per tal de poder-lo fer online. En fi, sense recursos però amb voluntat es poden fer coses com aquesta.
I tant. Un altre tema abans d'entrar en els indults. No sé si sap Joan o saben els oients que la UEFA ha rebutjat que l'estadi de Munic s'il·lumini amb la bandera de l'Arc de Sant Martí. I bé, Nayara Dabó, per exemple, una diputada de les Corts Valencianes de Podem, diu: la UEFA rebutja que l'estadi de Munic s'il·lumini amb la bandera de l'Arc de Sant Martí, i afegeix: la dictadura progre, o potser simplement la dictadura, vergonya d'homofòbia, diu, vergonya que Europa toleri la vulneració de drets humans a Hongria. Era un partit que Hongria havia de jugar a Munic i la UEFA, argumentant el seu codi de no permetre banderes de signe polític, en tenia aquesta uera, doncs no ho va permetre, i sí que es va permetre que un jugador la portés com a braçalet de capità. Doncs bé, un tema també interessant i de reflexió i de debat.
I tant.
Bé, sobre els indults, la veritat és que la xarxa bull, i potser m'agradaria també començar, Joan, amb una d'aquelles tendències que no agrada veure al Twitter, més enllà del que pensi cadascú. Per exemple, és tendència a Espanya, amb gairebé 3.000 tuits: Sánchez a prisión. Suposo que es refereixen a Pedro Sánchez i no pas a Jordi Sánchez, que ja portava més de 1.000 dies entre reixes. Bé, doncs són d'aquelles tendències que potser és bo dir-les de vegades, no, Joan? Perquè no són desitjables. Twitter té això, i té la part bona, la part bonica de la vida, i també la part de passions lletges, per dir-ho així.
Sí, sí, té la cara i la creu. A mi m'agrada recordar-ho, que en aquest programa ens agrada mirar el que diu la xarxa, perquè sempre s'ha de tenir en compte. Ara, no hem d'obviar que Twitter és un món a part, No té res que veure amb la realitat, sinó que és un món paral·lel, diguem-ne.
Sí, i tant. Doncs, per exemple, el jurista Joan Caral escriu: realment és un indult ben estrany, és una mena de suspensió de la pena de presó i un apartament de la vida institucional injust, com a mínim desproporcionat. És un mini primer pas, cal molta més política. És un dels tuits que tenim sobre els indults. També la periodista Teresa Siges diu: claudicar, rendició, desarmament de l'Estat als marcs de la dreta espanyola davant dels indults. I finalment destaquem del politòleg Aitor Carr, diu: la veritat és que quan va caure la sentència del procés semblava impossible que arribés a passar el que ha passat avui, referint-se ahir. Diu: me n'alegro per ells i elles, per les seves famílies i per la seva gent estimada. I amb el coixinet indults, evidentment, molt present avui a les xarxes.
Gràcies, Ignasi. Aquests són els tuits en un dia com avui, un dia, per cert, de revetlla. Ignasi, no sé si celebraràs com Déu mana la revetlla.
Bé, això de com Déu mana és una mica difícil.
Però com es pugui,
Pugui. Intentarem celebrar-la en família, com es pugui. I bé, els més petits de la casa i els adolescents tenen ganes de petar-se, això sí, i de festa. De fet, és una festa bonica perquè és de naixement. Sí. El naixement de Sant Joan Baptista a nivell religiós, i després aquesta cultura mediterrània, no? del sol amb la seva màxima resplendor.
Exacte. Gràcies, Ignasi. Doncs precisament volem parlar d'això, de la nit de Sant Joan. Tres minuts que passen de tres quarts de nou del matí. A primera hora d'aquest matí volíem parlar en aquest programa amb Protecció Civil sobre tot el que hem de tenir en compte una nit de Sant Joan com la d'avui. Saludem, doncs, a aquesta hora a la senyora Xesca Baró, responsable d'informació de Protecció Civil. Molt bon dia i moltes gràcies per ser amb nosaltres un dia com avui.
Bon dia i també gràcies a vosaltres.
Entenc, senyora Baró, que torna a ser un any cabdal pel que fa a la pandèmia. Per tant, no sé quines recomanacions hem de tenir en compte a l'hora de reunir-nos per celebrar la revetlla d'enguany.
Sí, no hem d'oblidar que estem encara en el context de la pandèmia. Aleshores, les recomanacions que donem és evitar fer festes amb moltes aglomeracions, amb molta gent, i intentar doncs, fer les festes amb grups reduïts d'amics i de família, no? I si podem fer-ho amb espais exteriors, millor, i si no, doncs mantenir sempre una bona ventilació dels espais interiors. I bàsicament no recordar aquestes mesures que ens han anat acompanyant aquests mesos, no? La higiene, mantenir la distància, la mascareta i el que comentava abans, la ventilació. Aquests serien els consells importants. També important, que lligat amb el context pandèmia, però alhora amb l'hora de llançar petards, tinguem en compte que el gel hidroalcohòlic i el material pirotècnic són incompatibles. Per tant, quan haguem de llançar petards, més val que ens rentem les mans amb aigua i sabó i evitem posar-nos gel hidroalcohòlic o tenir-lo, no? Per tant, és millor el gel hidroalcohòlic i els petards són incompatibles.
De seguida en parlem de tot plegat amb la pirotècnia. Abans, però, temen des de Protecció Civil, d'alguna manera, que una nit com la d'avui signifiqui, no sé si qualificar-ho d'apoteosi o un esclat d'alegria que faci trontollar tot el que hem avançat fins ara?
S'és conscient que la gent, després d'un any i mig, doncs, té moltes ganes de gresca, de passar-s'ho bé, de trobar-se amb els amics, amb la família. A més, és estem a portes, ja estem a l'estiu, s'ha acabat l'escola, la gent doncs, té ganes de trobar-se i fer festa. El que passa que també, doncs, com tot, s'ha de fer amb precaució, tenint en compte aquests consells mínims, aquests consells per fer un bon ús de la pirotècnia i no patir accidents. Hem de fer compatible la festa i la seguretat. I si tenim en compte tots els consells que hem anat donant i que donarem doncs, per a l'hora d'utilitzar un bon ús del material pirotècnic, farem compatible que la festa ens ho puguem passar bé i alhora fer-la amb seguretat.
Avui estem parlant, recordem-ho, amb Xesca Baró. Ella és responsable d'informació de protecció civil i estem valorant doncs, com celebrar una revetlla de cap d'any encara, per molt que encara volem que no, però encara en pandèmia. Però, esclar, és nit de foc i és nit, sobretot, de petards. És un any complicat pel clima de calor d'aquests dies o per la sequetat dels boscos i entorns naturals enguany?
Enguany, com tots els estius, és complicat, perquè no hem d'oblidar que estem en un clima mediterrani, que els nostres boscos doncs, són una part important del medi natural i sempre cal respectar-lo. I la mesura és una mesura molt important, no fer mai, no llançar petards ni coets a menys de 500 metres de zones boscoses. Aquest consell s'ha anat durant tots els anys i és molt important tindre el present. Aquest any, més que mai, però sempre tot per nosaltres és a l'estiu, quan hi ha més risc d'incendis forestals. Per tant, aquest consell de no tirar petards ni coets a prop del bosc i respectar aquesta franja de 500 metres de distància de les zones boscoses és primordial. A més, també tinguem en compte els petards, doncs, sempre fer-ne un bon ús, no llançar-los mai contra ningú, ni llançar-nos contra grups de persones que puguin anar. Tampoc respectar el mobiliari urbà. Si fem una revetlla en un entorn més urbà, doncs respectar el mobiliari urbà. Són una sèrie de consells que els hem de tenir en compte per respectar el nostre entorn i respectar els altres, no? Llavors, són consells que hem de tenir en compte. També, doncs, quan manipulem un petard, no posar-nos-el ni a prop de la cara ni a prop del cos per evitar-nos cremades. I un altre dels consells que també donem i que és important és que quan anem a comprar petards, que recomanen fer-los en llocs establiments autoritzats i comprar productes homologats, els llegim les indicacions que venen en el paquet que comprem, perquè ens dirà dues informacions bàsiques. Quina edat és la recomanable i quina distància hem de tenir en compte a l'hora de llençar el petard i com hem de manipular aquell material pirotècnic. Per tant, són tres coses que hem de tenir en compte quan, abans de començar a tirar un petard, llegint-se ben bé les instruccions i les indicacions que ens donen, perquè l'objectiu és protegir-nos i fer-ne un bon ús d'aquest material.
I enguany també, si em deixa dir-ho, de fet ja ens ho explicava la mateixa Xesca Baró, però vull incidir en la qüestió, perquè em sembla que és un any capdalt en aquest sentit i que moltes persones no es poden donar compte a l'hora d'encendre pirotècnia, d'encendre foc o d'encendre petards, i que pot causar autèntiques destrosses. I sobretot, ara ens ho explicava, no utilitzar aquest gel hidroalcohòlic en cas de fer servir pirotècnia i foc.
Exacte, és millor rentar-se les mans amb aigua sabó per evitar cremades, perquè són dos productes incompatibles, el gel hidroalcohòlic i el material pirotècnic. Doncs durant, si estem a festa i estem tirant petards, doncs és millor rentar-se l'aigua en les mans amb aigua i sabó.
Per la gent que no vulgui pirotècnia, tampoc vulgui estar a casa, segurament molta gent a una nit com la de Sant Joan que vol tornar a ocupar les platges, unes platges que, si no erro, estaran controlades també pel que fa al seu aforament, eh?
Sí, hi ha ajuntaments que han obert les platges, altres les mantenen tancades, i aleshores el que se recomana sempre és un control de l'accés i l'aforament de les persones, perquè l'objectiu és evitar aglomeracions. Aquest seria l'objectiu de totes les festes, no? Evitar aquestes grans aglomeracions. Per tant, per això es demana que hi hagi un control d'accés i d'aforament per evitar aquestes aglomeracions i evitar riscos, no? I evitar contagis.
Xesca Baró, responsable d'Informació de Protecció Civil, moltíssimes gràcies per ser aquest matí amb nosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres i bona revetlla a tothom.
Bona revetlla i sobretot, perdoneu, bona revetlla i sobretot revetlla responsable un dia com avui. 5 minuts i arribarem a les 9 del matí, a aquesta hora que volem saludar Berta Sacanell, que ens porta l'agenda un dia com avui per saber els actes importants dels que podrem gaudir arreu del territori català.
Pren nota, l'agenda del dia. Bon dia. Per avui dimecres, a Berga, arriba la flama del Canigó per celebrar el solstici d'estiu. A les 5 de la tarda, arribada de la flama a la plaça Guernica. I a partir de les 6 de la tarda, a la plaça de les Fonts, lectura del manifest, ballada de gegants i audició de sardanes a Berga. I anem cap a la ciutat de Girona, pels més petits de la casa. Us recordem la desfilada de gegants de Girona amb música i danses tradicionals de la Falera gironina per la inauguració del nou passeig del Parc de Vistalegre. La desfilada serà a 9:15 del vespre i acabarà amb l'encesa de la foguera de Sant Joan. I més coses. També us recordem que encara podeu visitar l'exposició 100 anys de l'Orquestra Pau Casals, una mostra que vol fer conèixer la història de l'orquestra i reivindicar la figura de Pau Casals com un dels millors directors d'orquestra del segle XX. L'exposició mostra la història de l'Orquestra Pau Casals a Barcelona a través de molts dels documents. La podreu visitar de dilluns a diumenge de 10 del matí a 6 de la tarda al Museu de la Música de Barcelona. I anem cap a Cambrils. Fins al 28 de juny teniu temps per gaudir de la novena edició del Mar de Tapes, una de les millors cites gastronòmiques dels productes locals i de quilòmetre zero del Camp de Tarragona. Pots consultar els restaurants adherits al web www.tarragona-turisme.com. www.tarragona-turisme.com. I ja per acabar, des de Ràdio Estel us desitgem una molt bona revetlla de Sant Joan.
T'informem del que ha passat, passa i passarà durant el dia. A primera hora, a Ràdio Estel. Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a 7:15 del vespre. De diumenge a divendres, des de la Catedral de Barcelona. I els dissabtes, des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a 7:15 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel.
Actualitat,
entrevistes,
notícies
i bona música.
Tot amb les seccions que et faran arrencar el dia amb bon peu.
A primera hora, el programa de dilluns a divendres.
Tots els matins de Ràdio Estel per començar el dia amb força.
Amb Joan Trias
i Mercè Raga.
T'esperem a les 8 del matí.
A primera hora.
A Ràdio Estel.
Residencial Sant Gervasi Parc, la residència de la qualitat de vida.
Places de centre de dia disponibles per tothom que busqui una atenció personalitzada i integral. Un equip humà professional de la cura i atenció a la gent gran amb un tracte proper i vocacional. Instal·lacions modernes pensades pel confort i el benestar. Residencial Sant Gervasi Parc, al costat del Mercat de Sant Gervasi. Descobreix-nos a residencialsantgervasiparc.com i al 93 418 78 65.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
El primer i tercer dimecres de cada mes, a la primera hora de Ràdio Estel, el món de les herències amb Bufetes Rojas. Posem al teu abast tota l'experiència de l'advocada Maria Elba Rojas, especialista en dret successori català. El primer i tercer dimecres de cada mes, el món de les herències a la primera hora de Ràdio Estel. Més informació a bufetesrojas.es.
radioestel.cat i un clic a Ràdio a la Carta. Escolta'ns quan vulguis. Ràdio Estel.
Ets a primera hora, a Ràdio Estel.